La Caravana, un programa sobre rodes. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Doncs ja sabeu que els dilluns a la Caravana ens agrada parlar una mica sobre filosofia. 6 minuts que passen de les 5 de la tarda. Leo Espluga, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé.
Avui em portes un guió que posa teoria i praxis.
Sí, bàsicament.
Jo m'he quedat així una mica... I això què vol dir, Leo?
Bueno, com sempre estem parlant que si la teoria ens afecta o no ens afecta i totes aquestes coses, he pensat que estaria bé parlar de tots aquests autors que... Han parlat de la praxis, és a dir, de la vida pràctica, no? De la filosofia com a art de viure.
Per tant, portada a la pràctica, eh?
Sí, sí, totalment.
Doncs som-hi.
Vamos allà. Bé, això, si un mira la història de la filosofia, dona la sensació que són senyors escrivint a casa seva, no? Sobre deambulant castillos en l'aire i tenim una poca aplicació pràctica. Acostuma a haver-hi aquesta sensació, però això...
El que dèiem l'altre dia, eh? Que et trobes pel carrer una persona sentada en un banc mirant les fulles d'un arbre i penses... En comptes d'un filòsof, un boig.
Exacte. Però això no sempre ha estat així. És a dir, el que és com el pare de la filosofia, que és un personatge que gairebé literari, que és Sòcrates, era un exemple perfecte del que era un punt mig entre teoria i praxis. Bueno, que la teoria anava lligada a la praxis, no? L'activitat filosòfica era el propi estil de vida, no? De fet, els seus deixebles més fidels no són Plató. Plató no és gaire socràtic, que són els cínics. Dels coneguts cínics, no? Amb Diògenes, i que és el més conegut, Diògenes, amb l'anècdota d'Alejandro i de més.
Cínic és de... és a dir, per entendre'ns, cínic com a pensador, és a dir, cínic com a insult ve de la paraula del pensador?
Sí, dels cínics, de l'escola cínica.
Insult com a definició, vaja.
Sí, de fet eren bastant cínics els cínics.
Sí? Per què?
Eren un grup d'una escola filosòfica, gairebé, que duien a la... tenien un cert escepticisme amb tot i ells vivien, doncs, tal qual, no? com gossos, els deia gossos, no? Com
sí?
Un Diògenes, sí, vivia a un barril, tranquil·lament, simplement estava per allà, no? I qüestionava la gent, no? A una socràtica. Després, una escola que jo crec que sí que és més potent, entre cometes, això és discutible, evidentment, és l'escola estoica, no? Que és una escola, jo crec que molt coneguda, no? Diria, sempre, últimament hi ha un repunte a l'estoïcisme, sempre que hi ha moments foscos a la història, hi ha un repunte.
Sota els estoics, eh?
Sí, és molt curiós de veure. El qual he sentit, no? Perquè és una filosofia feta per viure vides complicades, no? La filosofia estoica. I els estoics, la seva pròpia escola va sobre aguantar la vida, suportar la vida, bàsicament.
Val.
Que la vida... Bueno, de quina manera podem aconseguir ser imperturbables? I aquest és l'objectiu, no? L'ataràxia, que li diuen ells. És a dir, de quina manera puc fer que tot allà... necessito tenir tota una teoria, no? Per ells és entendre el món, entendre els mecanismes del món, la lògica, quines coses passen perquè jo puc canviar-les o quines coses són necessàries que passin. Que és un tema bastant... molt útil, no? Si jo sé quines coses depenen de mi i quines no depenen de mi, no em preocuparé pel que no puc fer, no? Els estoics et dirien la seva teoria serveix per entendre els mecanismes del món i veure quin és el meu àmbit de llibertat en el qual puc o no puc canviar les coses. És a dir, si... I la seva famosa... Hi ha una frase molt famosa seva que és Alea iacta est, no? Que és la suerte ya está echada. Que és a dir, jo actuaré com si... fent tot el que jo pugui per la comunitat, no?
Val.
Però al final, la natura, amb N majúscula, o sigui, la naturalesa com de manera panteista, té les lleis que té i funciona com funciona, no? Jo no em puc preocupar del que no depèn de mi.
Per tant, és entre la despreocupació i pensar que viure és en certa mesura, una desgràcia? És una mica això?
No ben bé, eh? O sigui, segons quina lectura es faci, pot donar aquesta sensació més de gravar com d'acceptació.
No?
Sí, exacte, però no acaba de ser-ho, perquè realment els estoics és una filosofia de l'acció, realment. O sigui, ells proponen, o sigui, una de les frases com més cèlebres de Marc Aureli, no? Potser l'estoic més conegut, no? Era emperador de Roma, només faltaria, és la de lo que es bueno para la abeja es bueno para la colmena. Vull dir, actua, no?, en pos de la comunitat.
Val.
I esforça't el màxim que puguis, però si no et surt bé i has fet tot el que has pogut, no et frustris, és a dir, no pretenguis que el món canviï, no? Si jo surto demà i comença a ploure i per això no puc fer alguna cosa, bueno,
Allò, quan eres un negat en matemàtiques o en dibuix o en el que fos a primària, un carinyo cap a tots els professors de primària, una abraçada per tots, però que et venia el professor a primària i et deia el que importa és l'esforç. Una mica això?
Sí, va per aquí, però sí, en un sentit sèrio, eh? Vull dir, és totalment un esforç i sobretot un aguante, no? Al final l'objectiu és... Evidentment els estoics entenen que poden passar desgràcies a la vida, o sigui, no són idiotes, no? Però és més aviat que les desgràcies no manin sobre tu, que manis tu sobre elles, és a dir... Vale. Al final, la paraula sentiment, no, que, o emoció, això és discutible, ve de pathos, no? El pathos del sentiment d'algo, no? El pathos, no? És en grec. I pathos vol dir pacient. Vol dir que tu ets pacient i no agent. És a dir, que hi ha algú que t'està dominant a tu i no a tu amb ell. Vale. No? És, llavors, clar, és a dir, no siguis víctima de les passions. És a dir, sent coses, és normal que sentis, però que aquestes no manin sobre tu.
Em parlaves dels socràtics, dels cínics, ara parlàvem dels estoics, com a manera de viure més enllà de la filosofia com a simple pensament. Per tant, agafaven tot aquest pensament que tenien i vivien en conseqüència. La meva pregunta és, la gent ho entenia, això?
Clar, això és complicat, no? La gent ho entenia, aviam. Marc Aureli va ser un gran incomprès, de fet. És un emperador molt estrany, no? Agafo Marc Aureli perquè és una de les figures més conegudes, no? I clar, llavors, la gent l'entenia, sí, però com també tenien aquest punt dels plaers molt controlats, tot en su justa medida... Clar, la gent tampoc ho acaba d'entendre, segons com, no? O del rotllo... O... Sempre se'ls ha acusat de ser freds, de ser... Perquè hi ha una mala lectura del que ells diuen apatia, que apatia vol dir apazos, vol dir que no ser víctima del patiment, no vol dir que no senteixis coses, però segons com es vegi des de fora, pot semblar que aquesta apatia és simplement jo em desentenc de tot, que hagi del que hagi passat, jo estic a mi bola. Ah. I no vol dir això, perquè és comunitari. Però clar, segons com, costa d'entendre, no? I el problema que hi ha és que els estoics queden allà a Roma... No? Grècia i Roma, el món helènic, i de cop, clar, tot allò desapareix, no? I ens quedem amb... El pensament se'n va amb l'època... amb l'edat mitjana i l'època cristiana, els monestirs, no? Que ja, i després s'obrirà amb les universitats, però queda tot com molt recluït, i la modernitat ja és pura teoria, no? Vale. És la gran teoria duta a l'extrem. I per això avui em feia il·lusió parlar de Thoreau, de David Thoreau.
Qui és aquest home?
David Thoreau, Henry David Thoreau, és un filòsof d'Estats Units... de l'escola, se'ls diu transcendentalistes americans, però és molt conegut per el llibre de Walden, llibre que des d'aquí ja recomano que llegeixi tothom, o sigui, volia deixar això clar, dic, si no el parlem d'ell, com a mínim que la gent el llegeixi.
Entès o no entès? És a dir, cal entendre per filosofia, per llegir, per aprofundir en aquest llibre?
No massa. És un llibre molt... Walden funciona, és una mena de diari. Walden, o sigui, és un projecte, Walden és una zona d'un bosc, on David Thoreau, al segle, estem parlant del segle... segle XIX, juraria, finals del XVIII, principis del XIX, seria més XIX, on ell, bàsicament, és molt conegut pel text de la desobediència civil, és qui va crear el concepte, però és una espècie d'anarquista libertari raro, no?, que ell va dir que volia viure la vida humana tal qual, no? Volia, en paraules d'ell, experimentar en los huesos la vida humana, tant si era la desgràcia absoluta o el holgorio màxim, però que volia tindre una experiència... de lo que era la vida abans d'arribar a morir-se i dir, hòstia, no sé el que és la vida, no? I se'n va anar ell sol a viure a la muntanya. Es va construir una cabana i es va estar 5 anys, en total.
Més una abans, mica ermità, eh?
Totalment. Sol, vivint de manera completament autònoma, no? El que ve a ser, per mi, la llibertat absoluta, no? És a dir, una independència total. No? Tenia visitants i en aquest llibre ell el que fa és redacta com ho fa. Des del terme pragmàtic de plantava faves fins a les reflexions que fa ell, no? I és molt xulo veure com hi ha tota una formació i tot un pensament que en la seva escriptura es veu molt l'experiència que té de la llibertat humana Thoreau quan escriu. És a dir, el coneixement que arriba a tenir de la vida, de l'entorn, no? De sobretot... Hi ha un capítol espectacular on parla dels sons, no? És a dir, tot aquest pensament que ella està acumulant l'està aplicant en el sentit que ella està allà escoltant el bosc i... i ja està, vull dir, i ell està allà i és lliure, completament lliure, no? I és molt maco perquè, al final, quan un llegeix un text així, no?, i ve de llegir molta teoria i molt de més, es respira una autenticitat que potser no tenen altres autors, no? Val. Que és com una puresa i un... Diu, no sé si estic d'acord o no, però ell té una veritat que allà que l'ha aconseguida, no?
Sempre tots els autors i filòsofs que ens comentes, Leo, han viscut en conseqüència amb la seva idea?
No massa. Thoreau, sí.
No és el comú, eh?
No és el comú, no és el comú. Thoreau sí, Thoreau va estar a la presó perquè es va negar a pagar impostos, de fet, perquè no volia que els seus impostos anessin amb les lleis esclavistes del sud, i va dir que pues, no pagava impostos i va anar a la presó, per exemple. Vull dir, va ser conseqüent, no? Però normalment Zambrano és bastant conseqüent amb les seves idees, també, no? Zambrano, de fet, va estar molts anys a l'exili, més dels que hauria d'haver estat...
Zambrano ja anem més cap aquí, eh?
Més cap aquí, a la Guerra Civil Espanyola, no? Zambrano torna l'any 85-86 i podria haver tornat abans, no? Però ella, conseqüent amb la seva idea d'exili i de més, no segueix tornar fins molt més tard, no? Però, de normal, els autors no han sigut massa conseqüents amb les seves idees, no? Molts autors han anat com oscil·lant una mica ideològicament amb el que els vingui de gust, o precisament una de les grans crítiques que fa Foucault, no?, a tots els clàssics com al món intel·lectual francès, no?, Sartre, Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir, totes aquestes grans figures... Els dic, nosaltres teníem la sensació que aquesta gent era gent militant, però ens hem adonat que s'estimen molt l'Estat. És a dir, tota aquesta gent està molt bé, criticat molt, tenen una revista on defensen Argèlia i tot això, però al final aquesta gent no se l'estan jugant de veritat, no estan lluitant de veritat, estan en una posició de poder, no? I mira que eren intel·lectuals compromesos, imagina't, no?, els que no ho han sigut. Però clar, sí.
La pregunta com a filòsof que m'agradaria que fos contestada des de la filosofia, és què entenem per lluita.
Clar, què entenem per lluita, clar, això és un...
Perquè és molt fàcil dir, és que aquell no va lluitar.
Sí, exacte.
Bueno, espera't.
Clar, què entenem per lluita, això és una pregunta molt complicada, no? Des d'una perspectiva, jo crec, coherent, no?, almenys al meu parer, vindria a ser, dintre de les possibilitats pròpies, ser conseqüent amb les teves capacitats. És a dir... No tots podem fer-ho tot, no?, a una lluita social, per dir alguna cosa. No tots tenim les mateixes possibilitats, oportunitats, eines, privilegis i demés. És a dir, per mi, una bona idea de lluita seria aquell que on cadascú, dintre del seu àmbit, el seu camp de possibilitat, hi hagi un esforç, una disciplina i un rigor, no? Podríem dir, no? I, sobretot, que hi hagi una certa idea de conseqüència, no?, que un sigui conseqüent, no? Sobretot, jo crec que és el tema més important. Però, clar, es pot entendre la lluita en un sentit de lluita cultural, per exemple... que és una lectura molt postmoderna, no?, que l'autèntica lluita està per l'hegemonia cultural, no?, que això des de Gramsci doncs, és la idea principal, que aquell que domina les idees culturals realment domina l'statu quo i domina el món, no?, i per això moltes vegades és molt interessant veure que hi ha una lluita cultural per canviar com aquestes idees i aquests símbols populars, no?, cosa que és complicadíssima perquè no es tenen tants diners com les grans corporacions, però clar, també hi ha la idea de lluita directa, que és una lluita física i una lluita material, literalment, no? O sigui...
Revolució francesa, per fer-nos una idea.
Exacte, exacte. Mira, un exemple bo de certes idees de filòsofs aplicades, no? La Revolució Francesa tenim a Montesquieu, tenim a Rousseau per allà, que realment van teoritzar... No, Rousseau no es va aplicar del tot, com deia Rousseau, no? M'ha arrencat el terror i tal. No és molt roussonià, no?, que diguéssim. Però allà sí que hi ha unes idees d'il·lustració... idees teòriques dutes a la praxis, no?, que després va acabar com va acabar. Vull dir, no, tots sabem el resultat, no és massa bo, no?, amb Napoleó per allà. Però diguéssim que les revolucions també tenen una base teòrica. Per això també és important que la gent estigui ben teoritzada, perquè després pot haver la revolució i ens venen la moto. És a dir, i dius, ai, perdoni...
Està molt bé que això ho comentis dos dies després de celebrar-se els 5 anys de l'octubre.
Hòstia, sí, eh?
Està molt bé que això ho comentis. Hem de saber les idees, hem de llegir les idees perquè no ens prenguin el pèl, eh?
És important, sobretot per saber com i a qui tirar de les orelles, no? És un tema molt principal, no? Perquè és bastant típic tenir la sensació de que algú no quadra. És una cosa que tots podem tenir la sensació, no? A l'1 d'octubre és evident, no? Algú aquí no ens està encaixant. Però clar, identificar ben bé què no ens encaixa, qui no ens ho encaixa i quina crítica honesta i sincera hem d'articular... ja és otro tema, no? I és evidentment que no ens prenguin el pèl, sobretot és fonamental, no?, entendre quin àmbit de possibilitat hi ha o no hi ha, i sobretot si quines idees tenim i quines conseqüències tenen aquestes idees i si estem disposats a acceptar-les o no acceptar-les. O sigui, no es pot tenir tot, no? I sobretot, molts cops és dolorós com una lectura sèria, teòrica i crítica, perquè te n'adones que no tot és tan fàcil, ni tot és... Vull dir que les coses tenen conseqüències directes i una s'ha d'acceptar, si ho acceptes, ho acceptes en tot.
De seguida tornem al que estem parlant, que és posar tota aquesta filosofia i totes aquestes idees que ens porta sempre en Leo Espluga a la pràctica com a modus vivendi, per dir-ho així. Sí que deia, fa dos dies de la commemoració dels 5 anys de l'1 d'octubre, i em preguntava, s'ha teoritzat molt des de la filosofia del concepte llibertat?
El concepte de llibertat, ostres, el concepte de llibertat és un concepte... És com, és com aquesta pedreta que tens sota la sabata que mai te la treus del tot, això és la llibertat per la filosofia, bastant. És a dir, és un tema que està donant...
Hi ha acord en el món
filosòfic? No, en el tema de la llibertat?
Sí.
No. És desastrós. El tema de la llibertat és un tema que dius... Això és la típica pregunta que la gent et fa. Hòstia, i el tema de la llibertat, què? I tu dius, mare de Déu, ara aviam com articulo això, no? Clar, depenent de quins autors, és un problema classiquíssim, el de la llibertat, no? Mm-hmm. Perquè, d'alguna manera, i la contradicció típica de si existeix, si la ciència, vull dir, si les coses passen de manera necessària, és a dir, de manera física, mm-hmm. no som lliures. No? Hi ha una contradicció aquí. És a dir, la contradicció típica, no?, com saber que la llibertat, com pot saber si tu coneixes matemàticament el món, la llibertat uh-huh. no és possible, és tot previsible, uh-huh. no? Però alhora, bueno, hi ha solucions possibles, no? A mi m'agrada molt la de Kant, però diguéssim que el tema de la llibertat és interessant estudiar-lo, no?, des de diferents perspectives, per veure fins a quin punt són pulsions i no pas llibertats, no? Perquè moltes vegades, que ara mencionaves a l'1 d'octubre, la política s'aprofita de la falsa sensació de llibertat. És, uh-huh. és un tema, és una de les eines principals.
És recurrent, eh?
És molt recurrent. Que és... fer entendre a la gent que una pulsió emocional és un acte de llibertat quan no ho és, no? El clàssic emotivisme, que és per on juga el populisme, no? És a dir, si jo et faig creure que estàs actuant lliurement i tu tens una sensació de llibertat a l'actuar, vamos, ja ho tinc tot. Uh-huh. Ja tinc la moto venuda, no? Però clar, la llibertat és realment... És un tema molt complex, no? Si ho definim ara ràpidament, és com la possibilitat de fer o no fer alguna cosa, no? Una definició de Descartes, fàcil, no? O sigui... Ser lliure és poder o no fer la mateixa cosa, no? És a dir, si jo tinc un got, si el llenço o no el llenço. Soc lliure de llançar-lo o no llançar-lo, sí. no? És com una definició molt ràpida.
Ara bé, ara t'introdueixo un altre matís, eh? No paro de
matisar sempre. Fes.
Segur que a tothom li han dit sempre aquella famosa frase de la llibertat s'acaba on comença l'altre.
Aquesta frase és, la tinc, bueno, no la puc suportar.
No, eh?
Em sembla una tonteria, però... Perdó qui l'utilitzi, però...
No, hi ha molta gent, que segur que ho has sentit pel carrer, sí, hi ha moltíssima gent que l'agafa. I jo estava pensant ara mateix, no?, amb això del got, no? Si tots dos volem agafar el got, quina llibertat prima?
Clar, aquí és un tema de força. No, és veritat, vull dir, segurament si tu em tires a terra i em claves una ganivetada, et punxaries el got abans que jo, si ens posem...
No ho facis públic.
Però diguéssim que, al final, si tenim un concepte comunitari de llibertat i pactat, mm-hmm. sí que seria la meva llibertat acaba on comença la teva.
Vale.
Però de facto, o sigui, a nivell, la llibertat factual, mm-hmm. no és així, vull dir, nosaltres podem tenir dos llibertats que es xoquen entre elles, i una... pensar a l'altre, vull dir, és una realitat. Un altre tema és, des d'una perspectiva, a mi m'agrada molt, quan precisament Bakunin parla d'això, mm-hmm. l'anarquista, ell parla de que el concepte de llibertat és un tema històric, que la llibertat s'aconsegueix històricament, i és un tema col·lectiu, que a mi això m'agrada molt, és a dir, jo només em puc saber lliure si tu em reconeixes com a lliure i jo et reconec com a lliure, o sigui, la llibertat és un tema de reconeixement col·lectiu, no? Només si tots ens reconeixem com a lliures, podem, d'alguna manera... fer que la llibertat existeixi, no? Bakunin diu clarament, mentre hi hagin esclaus, no existirà la llibertat a ningú. Mm. Mentre algú no reconeixi a l'altre com a lliure, com hi hagi una sola persona que no reconeguem com a lliure, la llibertat no serà possible a nivell col·lectiu, no? Bakunin ja va més endavant i parla també del treball assalariat com el mateix, no? En les seves idees, i l'Estat, i totes les institucions que d'alguna manera no et deixen experimentar la llibertat, no?
Parlàvem ara de llibertat. Fem un salt a la història, no tant, perquè tot venia arran d'aquests 5 anys de l'octubre. Mm-hmm. Com a filòsof, és a dir, et pregunto una... És a dir, vull una resposta filosòfica. Eh? El 2022, ara mateix, mm-hmm. com a societat, vale. exercim aquesta llibertat?
No. Ni molt menys, no. No. Jo crec que no. Primer perquè la llibertat és un tema que realment...
Estic fotent amb uns jardins avui,
sí,
Marcos, eh?
Sí, però bueno, jo aviam com me'n surto, no? Diguéssim que avui en dia si exercim la llibertat o no, no. Perquè, bàsicament, no sabem el que és exercir la llibertat. Aquest és el tema interessant. No sabem el que és la llibertat. No tenim una idea de llibertat. Tenim una idea de llibertat que és la idea de llibertat de comprar-te A o B. d'anar al súper i tenir 15 marques de macarrons. Uh-huh. Aquesta és la idea de llibertat que tenim. No? La idea de llibertat de un cop cada 4 anys, fico un paper a una urna, festa, i allò és molt buenas. Bueno, clar, evidentment.
De la democràcia, que l'altre dia en parlàvem, i tu em deies, diguem, algun valor, no?, de la societat actual, i jo et deia la democràcia, i em deies, no, això és molt liberal. Sí. una mica això és el que estem parlant ara.
Clar, realment, un altre tema és que la gent vulgui o no exercir la llibertat, perquè llibertat implica responsabilitat. Cuidado, vull dir, si tu ets lliure, ets responsable. Si tu estàs el que fas, tu delegues, és a dir, si jo segueixo ordres, jo no sento responsabilitat moral. Vale. Però clar, quan jo actuo lliurement, sóc responsable de tots i cada un dels meus actes. La cosa canvia molt. Mm. Vull dir, és un pes, és una responsabilitat, i és sentir que, d'alguna manera, ets responsable de les teus actes i les teves desgràcies.
Val.
Que, clar, això potser no li agrada a tothom, no? Aquesta, vull dir, sentir-se lliure no és només una sensació de desprendimiento, sinó tot el contrari. Sinó, precisament, com jo sóc lliure, sóc responsable de tots i cada un dels meus aspectes que depenen de mi a la vida.
Com que hem dit que avui la filosofia a la pràctica, falten 4 minuts que connectarem amb la seu de Junts per Catalunya, que avui, com saps, Leo, s'està posant les mans al cap, el Leo, eh? Ara ho vinculo. Avui proposa aquesta pregunta sobre si Junts ha de sortir del govern o no ha de sortir del govern, i ho vota la seva militància, en aquest cas, els seus afiliats. El partit no està donant llibertat als seus afiliats?
Junts?
Uh-huh.
Hòstia, aquí ja... Aviam... si no està donant tant llibertat als seus afiliats, clar, és que directament jo ho sento molt.
Llibertat d'opció, eh?
Parlaré de manera absolutament crítica. Crec que un model partidista...
Vull demà poder fer programa, eh, Leo? No passa res.
Em faig responsable de les meves paraules.
Val.
Diguéssim que un model partidista, no, la llibertat no la contempla directament.
Val.
O sigui, un partit que té una idea de partidista estatista, el que és la llibertat, poc té en compte, eh?
Val. Va, resposta això. Gràcies per ser purista, diguem-ho així. Dit això, tornem al que dèiem avui, que és aquesta praxi, passar de la teoria a la praxi. Un dels teus grans referents, si no recordo malament, és Ortega y Gasset.
Sí.
Ho feia,
sí,
això?
Sí, sí.
Portava la seva teoria a la pràctica?
Sí, no.
M'agrada molt la resposta.
D'alguna manera, molts dels escrits que tenim més importants són cursos públics que ell feia, vull dir que d'alguna manera sí que duia la praxis. Ell va estar molt involucrat, molt, amb la Segona, amb la República.
Uh-huh.
Vull dir, les seves idees, va intentar aplicar les seves idees en el model d'escola republicana, en el model d'universitat, en l'estructuració federal del país. Vull dir que sí que va ser bastant conseqüent, però no sempre, no? Ell tenia encara una idea una mica clàssica, no?, de lo que és l'intel·lectual, d'una cultura que ens eleva, que és un tema molt, molt, molt individualista, però jo crec que Ortega va ser una figura bastant compromesa, no? De fet, a la història aquí a Espanya, precisament, quasi per necessitat, tots els filòsofs han sigut figures públiques compromeses per poder menjar.
Em queda res, una pregunta i comentar al Twitter de Leo Espluga, que sempre ho fem.
Vinc amb por, eh? Vinc amb por.
No. La pregunta, clar, ara et deia Ortega y Gasset, és molt fàcil parlar d'Ortega y Gasset. Tu actues en conseqüència?
Aquesta és complicada, eh? Ho intento, però acostumo a fracassar, és molt complicat. Jo, com a mínim, intento ser coherent i conseqüent, però moltes vegades no ho aconsegueixo. Acostumo a fracassar estrepitosament. Però bueno, s'intenta, però no, tots som hipòcrites.
Ens queda res, un minutet i anem cap a la seu de Junts, abans, però 31 de juliol d'aquest any. Leo Espluga a Twitter. A veces todo lo que uno necesita es escuchar el directo de Folsom Prison de Johnny Cash para curar todos los males. I hear the train coming. Per què Johnny Cash?
Per què? Perquè és una figura espectacular. Té una història de redenció increïble, una autobiografia espectacular, una veu màgica i un amor que li surt per totes les zones de la seva pell.
Faig una proposta. Parlem de redenció el proper dia?
Som-hi.
Sí?
I tant.
Leo Espluga, gràcies.
Avali, un plaer.
Perdonats els teus mals, eh, Johnny Cash. Que vagi bé. My mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry.
get tough and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me.
Radio Estel. Sense distància. El panorama informatiu i l'anàlisi de cada dia sobre l'actualitat social i religiosa a Radio Estel. Sense distància. Amb Ignasi Miranda. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, aquí, a Radio Estel.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita-la a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68. Per ser oient de Radio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
L'entreteniment més matiner sona cada dia de 11:15 a 2 al Magazín del Matí a Radio Estel. Fem tot el que podem perquè el dia no pugui amb tu. El Magazín del Matí a Radio Estel. De dilluns a divendres amb Mercè Raga. Radio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Els dilluns són Òpera Rock a la Caravana de Radio Estel.
I com ens agrada que els dilluns sigui així, ho fem sempre amb Maria Broncova, directora d'escena especialitzada en òpera i divulgadora musical. Maria, quantes vegades s'han equivocat amb el teu cognom?
Doncs tantes que no te sabria dir, des de Broncoca, el que tot et puguis imaginar.
Ai, Déu meu. Va, el passat dilluns parlàvem d'un dels grans genis de la música clàssica.
Correcte.
Destapo todos mis males, com aquell que diu. Per mi, el gran geni de la música clàssica,
sí,
que no és un altre que Wolfgang Amadeus Mozart, que ni és Amadeus,
no,
ni és quasi Mozart. Ja.
Bueno, Mozart sí és. Sí. Correcte. Recordem que ho vam deixar sobre l'any 1782,
sí,
vale? Amb un Mozart de 25 anyets, instal·lat a Viena, i el meu moment preferit de la història.
Sí.
Enamorat de la Constanza Weber.
Sí, senyora.
Una nena de 19 anyets, moníssima, cantant, fantàstica.
25 a 19, eh?
Sí.
Perquè diguin després de Risto Mejide.
Mira, jo què sé, la vida. Sí, ben vist. Bueno, i recordem, a més, que era la germana petita de l'Eloïsa Weber, que era la primera dona que li va donar carbasses.
Sí, senyor.
Recordem que Amadeus tampoc és el nom. Recordo Johann Christostomus Wolfgang Theophilus Mozart.
Ahí és nada.
Així li direm, els amics, ja
un,
se sap.
Un DNI quilomètric.
Sí. Ok. Doncs recordem, teníem el nen prodigi, l'adolescent rebotat amb el món i amb el sistema, i ara ens trobem amb un Mozart madur visquent a una ciutat divertida, cosmopolita i esbojarrada, que és Viena.
Ai, Mozart.
Que t'agrada, eh?
Molt.
A mi també, moltíssim. Estem molt d'acord. Bé, doncs, vamos al lío?
Som-hi.
Doncs som-hi. Doncs, com havíem dit, com ja era una constant en la vida del compositor, el seu sobreprotector i molts dirien que invasiu pare estava completament d'aquest amor.
No me digues.
Sí, sí. I ara, per tirar més llenya al foc en quant a relació prohibida supersexy, també la seva germana gran, la Nanner, te'ns recordes aquella que era la seva compi de gires infantils?
Sí.
I que després també va ser la seva confident amb els ligoteos i amoríos.
Que en sabia molt de música, també, eh?
Moltíssim. Sí. No, 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 era una crac, també, però vamos, davant d'un geni qualsevol, sabes, què haces?
Clar.
Qüestió, ella, aquest cop, també està en contra de la idea del casament, que tu diràs. Per què? Doncs perquè tant pare com germana consideraven que la noia era com massa poca cosa pel seu supergeni, saps? Ai. Clar. Ell l'imaginaven, jo que sé, amb una duquesa, baronesa i qualsevol esa, eh? Qualsevol títol nobiliari.
Titulitis, titulitis.
Sí, els hi anava bé per allò de fer-li prosperar la seva vida social. I, clar, això de casar-la amb una cantant de família normaleta, no ho veien, no ho veien. Clar. No obstant, ells van dir a la porra.
Sí, eh?
Nos queremos.
Que viva l'amor.
Ai, como me gusta. I es casen a Viena sense que cap membre, atenció, cap dels membres de la família Mozart assisteixin a la cerimònia. Però bueno, així, joves enamorats, aquesta parelleta emprèn una vida en comú molt feliç i alerta força peculiar.
Siete doce de carne o cosa siete.
O no?
La constança no és perquè no tinc gravació de l'any 1782, ¿vale? No me consta que això existi.
No havia botó del rec.
No, i si hi era no el teníem, tu. Vale. Bueno, qüestió. Ens trobem aquesta parelleta que eren joves, fiesteros a parts iguals, vivales, enamorats de la bona vida, els excessos i de la vida esbojarrada a la ciutat.
Veus?
Qüestió, que les infidelitats per amb dues bandes semblen ja a aquestes alçades més que provades, però atenció, perquè es van saber avenir de meravella. O sigui, el poliamor ahir, Mozart, tope.
Sí, eh?
Sí, 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 sí. Sí.
Qüestió. Riu-te tu a l'emèrit.
Sí, sí, sí. Ahí ja l'hemos dejado, no? Perlita. Però aquests eren feliços, vale? La Constança
sí,
també.
Sí, 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 sí.
O sigui, todo guay.
Val.
Qüestió, vivien de festa en festa, de concert en concert, d'estrena en estrena i alerta de penúria en penúria. Per què? Perquè el tren de vida que definia el Mozart adolescent, us en recordeu, que si parlant de roba cara, dispendis econòmics, no va frenar. I evidentment, què passa? El volum de feina no va poder baixar mai per tal de poder mantenir aquesta vidorra.
Clar.
Qüestió que la vida en comú fàcil no era, vale? Però la seva entesa i compenetració queda superpalesa en moltes anècdotes i, sobretot, en la seva correspondència. Sí.
Pícaros.
Sí, sí, ja te contaré més cosetes.
Val.
La qüestió és que van saber respectar-se, donar-se suport en tot moment i van saber amollar-se a un estil de vida poc tradicional per la majoria. No només aleshores, sinó que a dia d'avui dius «Soc artista, no entiendo», i tenen raó.
M'agrada aquesta.
Sí, sí. Qüestió que van ser moltes les nits que la Constança es passava al costat de Mozart pel tal de mantenir-lo despert per entregar un encàrrec o per transcriure partitures. Després, en mals moments, quan es quedaven sense diners per llenya, per exemple, ballaven plegats per tal d'entrar en calor, fora de reproches de «no, tenemos dinero, no, venga, vamos a bailar, a la porra». Sí, sí, sí. I van superar moltes coses junts, com la mort de 5 fills, que sé,
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
I van criar-ne en un ambient de molt d'amor, que a l'època tothom ho deia, els dos que van sobreviure. Així que, en resum, van saber adaptar-se a totes les pujades i baixades que comportava, i encara avui dia, com hem dit, comporta ser músic. Èxits, fracassos, inestabilitat, glòria un dia i misèria el següent. Qüestió que tots dos tenien una salut fràgil i una economia inestable, però, tot i tot, fins als darrers dies es pot comprovar, gràcies a les cartes que dèiem abans, que no van perdre ni l'amor, ni la compenetració i, el que és més important, el desig de l'un per l'altre. Perquè sí, amigo Joan, hay cartes guarrilles.
Ai.
Sí, i bastantes. O sigui, imagina't... Sí, eh? No, imagina't si eren de guarrilles, que el primer biògraf de Mozart, el de l'època, les va censurar. Sí.
Déu-n'hi-do.
Aviam, només diré una cosa, pels oients així més encuriosits, és que s'estimaven molt fort a la distància, eh? Sí. Va. Per més detalls, consulteu l'epistolari de Mozart. Jo, a mi no se'm permet, ara aquí.
No so più cosa son, cosa faccio. Or di fuoco ora solo ti ghiaccio. Ogni donna cangiar di colore. Ogni donna mi fa palpitare.
Si parlem de Mozart, però hem de parlar d'èxit, també, no?
Correcte, perquè dèiem que, bueno, que ho va passar malament, però en un moment determinat, que és aquest, la va petar. I la va petar molt fort, perquè gaudeix en aquest moment d'una situació molt dolça a la seva carrera. ¿Vale? Totes les influències que ell havia anat xuclant de petitet a les seves gires per Europa es van convertir en un reflex del seu estil.
Maria, hem de fer una aturada en aquest, en aquest camí.
Cap problema.
Anem cap a la seu de Junts per Catalunya, perquè són a punt d'anunciar aquesta pregunta. Connectem amb la nostra companya Judit Casella. Judit, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs mira, Joan, finalment és el secretari general Jordi Turull qui surt a explicar si el partit es posicionarà a favor o en contra de quedar-se al govern o si deixarà via lliure perquè els membres del partit i els consellers facin campanya cap a un sentit o cap a l'altre. Podem escoltar ara.
Els acords que ha pres l'executiva del partit, que novament doncs han estat aprovades pel 99,9%, és a dir, tots els acords han estat validats per gairebé el 100% de l'executiva. Jo voldria explicar una mica el procés de negociació, perquè a vostès, els que em coneixen, i els 1.000 missatges que m'envieu per, per WhatsApp o per Signal, jo sempre us he de demanar disculpes, perquè crec fermament que quan inicies un procés de negociació i tens la voluntat de que aquest procés de negociació vagi bé, doncs qualsevol relat interessat el que pot és distorsionar-ho. I almenys un ha de tenir la consciència tranquil·la de que per ell no quedarà. Val? El que passa que he vist una sèrie d'informacions i una espera fins al final de poder-se explicar. No és un retret cap a vostès, ni molt menys, sinó que no sé qui és que explica una sèrie de coses que no s'ajusten gens a la realitat. I, per tant, ara que estem en aquest punt i moment, doncs a mi m'agradaria explicar-les. Sempre intentant trobar el límit i la reserva en allò que són coses que es poden explicar i també entendran coses que, pel meu respecte, amb les converses privades no explicaré. I això va des de formacions diferents o amb el mateix president de la Generalitat, que em mereix tot el respecte, i hi ha part que crec que hem i volem explicar i d'altres qüestions que no tinc per què explicar en l'àmbit privat. No? Vostès saben que des del 29 d'agost que vàrem constatar que els acords de govern no s'estaven complint en tres aspectes que per nosaltres eren absolutament troncals. Perquè nosaltres, si vàrem procedir a fer confiança i a signar un acord d'investidura que possibilités que el molt honorable president Pere Aragonès fos president de la Generalitat, era perquè havíem arribat a un acord. Un acord que sorgia del resultat de les urnes, d'unes urnes que nosaltres interpretava que deia us heu d'entendre. Un resultat que el president, el que ara és president, no havia guanyat les eleccions, però que la majoria independentista, el 52%, havia guanyat de llarg. I interpretant el missatge de la gent de us heu d'entendre, doncs hi vàrem posar la millor predisposició. La millor predisposició per avançar cap al que era el desig i la voluntat de les persones que volen culminar, que volen avançar cap a la independència de Catalunya. El mateix president de la Generalitat de Catalunya, doncs en el seu discurs d'investidura va dir: aquesta és la legislatura per culminar la independència de Catalunya. I nosaltres, amb qualsevol objectiu que sigui aquest, doncs nosaltres hi serem. Per nosaltres hi havia tres elements troncals que s'entendran perfectament que formaven part d'aquest acord. I el fet de que els afiliats i afiliades de Junts per Catalunya votessin majoritàriament a favor d'aquest acord, doncs entenem que eren claus. El primer, un tema, i que vostès entendran i que aquests dies està més de relleu, era el tema d'establir la direcció estratègica de l'independentisme entre partits i entitats. Nosaltres creiem que és més urgent que mai que ens assentem, que ens escoltem, que cadascú presenti la seva proposta. És una proposta, és absolutament legítima. Nosaltres no traiem la legitimitat de cap proposta, vingui de la força independentista que vingui, vingui de l'entitat sobiranista que vingui, no li traiem legitimitat a ningú, i ens hem d'escoltar i treure el bo i millor de cada proposta. És així com nosaltres vàrem arribar a l'1 d'octubre. La segona qüestió important és la taula d'acord, de diàleg, de negociació amb el govern de l'Estat. Aquí és veritat que les posicions d'Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya eren diferents abans de signar l'acord, però vàrem arribar amb aquesta discrepància de com nosaltres veiem els fruits d'aquesta taula de diàleg, de negociació i d'acord, però ens vàrem posar d'acord amb aquesta discrepància que teníem en dir ho abordem d'aquesta manera. I per nosaltres creiem, igual que ara, que el que constava l'acord, tant pel que fa a la seva composició com a la monitorització dels resultats, doncs no s'estava complint tant com diu l'acord d'investidura. I la tercera era la coordinació a Madrid entre les formacions independentistes, és a dir, el govern de l'Estat li surt d'ell mateix cada vegada que fa una normativa i fa, doncs, una llei, doncs intentar, com aquell que no vol, treure'ns alguna competència cap aquí i cap allà. I amb la lògica aquella que, ajuntats per buscar l'Estat propi, no acabéssim perdent la nació. I que, per tant, enteníem que era molt important que els grups parlamentaris, el Congrés i el Senat, anessin coordinats en defensa de què? En defensa de l'autogovern i segons què? Segons el criteri que marqués el govern de Catalunya. A partir d'aquí, nosaltres fa molt temps que estem parlant d'aquestes qüestions i, finalment, nosaltres enteníem que en el debat de política general doncs, era un moment, ja que orientes la política del que ha de ser la política del govern durant un any, doncs que aquestes qüestions es poguessin concretar. A partir d'aquí va passar el que va passar en el debat de política general i nosaltres vàrem demanar doncs, que se'ns oferissin garanties del compliment d'això. Perquè qui feia el debat de política general no ha d'oblidar que pot fer aquest debat de política general, entre altres qüestions, perquè té els vots d'una sèrie de grups parlamentaris. No és president de la Generalitat el president doncs, pels resultats de la seva força política, sinó perquè va arribar a una sèrie d'acords amb dues formacions polítiques, una de les quals va quedar només a un diputat del resultat que la seva força política havia tret. I a partir d'aquí vàrem fer una proposta. També vàrem dir que nosaltres ho volíem arreglar i que havíem de refer confiances. I nosaltres sempre ens hem situat amb la lògica que no estem parlant de la continuïtat o no continuïtat d'un govern autonòmic normal. No estem aquí. No estem aquí. Catalunya no està aquí. Ni Catalunya és una comunitat autònoma normal. Catalunya és una nació. I a Catalunya hi ha milions de persones que estan desitjant que pugui esdevenir un estat independent. I per això nosaltres, qualsevol plantejament en aquesta qüestió, la mirem més en aquests termes, no estrictament en termes de legislatura, no estrictament en termes d'un govern autonòmic normal, sinó del procés que viu a aquest país. I nosaltres li vàrem fer arribar el que eren les nostres propostes que teníem, que no s'estaven complint i que s'haurien de complir.
Jordi Turull, que està explicant des del partit, des de la seu de Junts per Catalunya, aquests tres punts i totes aquestes propostes que des de Junts van fer passar el president de la Generalitat, el Pere Aragonès, per tal d'estudiar aquest no trencament entre socis de govern, que ara queda en mans dels militants, dels adherits al partit, a l'espera de que Jordi Turull sigui el mateix Turull qui anuncia aquesta pregunta. El seguim escoltant.
Qui pot ser actiu en determinats espais de la política i qui no, perquè això ja veníem acostumats que ens ho feien d'altres, nosaltres vàrem demanar que si hem de fer un procés de refer totes les confiances, doncs que hi pogués haver-hi la restitució del vicepresident Jordi Puigneró. És a dir, no haurien d'haver arribat aquí i si anem a fer un rèxit de confiança, doncs fem-ho amb totes les conseqüències. Nosaltres ens oblidem del que és la possibilitat de que si perd la confiança de qui li ha donat suport a la investidura pugui haver una qüestió de confiança, ens oblidem. Però també per refer les confiances, que sigui Junts per Catalunya que digui qui ha d'ocupar la vicepresidència i que no. En aquest cas, el nostre suport al vicepresident Jordi Puigneró era total. I vàrem fer arribar aquesta proposta. I la resposta que vam rebre va ser de que no hi havia res a parlar i de que quan enviéssim una proposta seriosa, doncs que, en tot cas, ja els hi faríem arribar. La nostra proposta era seriosa. En altres coses, perquè el document que els hi vam fer arribar posava la pàgina i els paràgrafs que nosaltres demanàvem que es complís d'un acord que va fer possible la investidura del president Aragonès. Però tot i així, com els hi deia, i vostès em coneixen a mi, i si d'alguna cosa a mi se'm pot acusar és de acusar, i per mi no és cap acusació, però tot cas, és d'intentar fins al darrer alè sempre, en totes les circumstàncies que ens hem trobat, és arribar a un acord amb les forces independentistes. Deixem l'orgull a la butxaca i concentrem-se amb la brújula. Aquesta és la meva lògica. I, per tant, nosaltres el que vam demanar és de poder explicar aquesta proposta, que era seriosa, que estava basat en l'acord de govern i que, per tant, nosaltres volíem explicar-nos el per què demanàvem tot això. Jo li vaig fer arribar al mateix president de la Generalitat, de dir, és que t'ho volem explicar. I em vaig reunir amb el president de la Generalitat. I vam tenir una conversa franca i noble. I ho vaig de dir així, no per entrar punt per punt. No per entrar punt per punt a discutir en aquell moment, el diumenge al dematí, que ha transcendit, sinó que de la situació actual i del que està passant i de com la gent ens està demanant que totes les forces independentistes, entitats, sobiranistes, nosaltres ens posem d'acord, no? I ens vàrem escoltar. I a partir d'aquí, Junts per Catalunya què va fer? Junts per Catalunya va fer una proposta, una nova proposta, perquè la nostra voluntat era arribar a l'acord. Perquè la nostra voluntat, com vam dir, era intentar arreglar-ho. I la proposta que nosaltres els hi vam fer, jo els hi llegiré seguidament quina és la proposta que nosaltres vàrem fer. Nosaltres, relligat en aquests tres punts, val? I perquè ningú veiés coses que no hi han de ser, jo els hi llegiré la proposta que nosaltres vàrem fer al president Aragonès, i en aquest cas, doncs, a través d'ell, Esquerra Republicana. Intentant arribar a l'acord, intentant-se posar a la pell de l'altre de tots els dubtes que podia tenir. I les tres propostes responen als tres punts que per nosaltres són fonamentals. Parlo de tres propostes. I aquí també vull posar en valor que el mateix vicepresident Jordi Puigneró va dir jo no he de ser un problema.
Jordi Turull, que segueix parlant des de la seu de Junts per Catalunya, plantejant totes aquestes propostes, plantejant com veuen des de Junts per Catalunya tota aquesta situació amb Esquerra Republicana. Recordem, tots dos socis de govern. Fem una cosa, Maria Broncova. Tornem a deixar Mozart, pobret sí. Nostre.
No, és que ell s'ho mereix, ell es mereix tres programes.
Es mereix, exacte.
Exacte,
un ho fem voluntàriament. Un dels compositors més importants de la història es mereixia tres programes. El
correcte.
Proper dilluns reprenem amb Mozart.
Molt
de nou,
bé.
I recuperem una mica la seva vida fins a la seva mort, que és molt important, amb el
correcte.
Rèquiem de Mozart.
Correcte.
Tot molt això bé. Ho tindrem aquí a Maria Broncova el proper dilluns. Gràcies, Maria, que vagi
moltes
molt bé.
Moltes gràcies a tu. Fins la propera.
Nosaltres, com dèiem, van a l'actualitat, per tant, seguim escoltant el que diu Jordi Turull i com ho veu tot plegat.
Ni tutelatges, ni no tutelatges, ni paraigües, ni res de tot això. La segona proposta, i aquí Junts per Catalunya va i rebaixa el que és el que queda constància a l'escrit a l'acord de govern. Perquè, com els he dit, t'has de posar la pell de l'altre per intentar trobar una sortida. Perquè per nosaltres la unitat de l'independentisme és bàsica. I és el que és la composició de la taula de diàleg. Com saben, el president de la Generalitat sempre ha dit que la taula de diàleg ha d'estar formada pel govern de Catalunya perquè és qui representa el poble de Catalunya. I que, per tant, no ha d'haver-hi gent de partits o d'altres procedències. Quan l'acord que vàrem signar deia que estarà formada de manera consensuada per persones que representin la màxima transversalitat de l'independentisme. I aquí, i assumeixo la responsabilitat, vaig fer una nova proposta, intentant-me posar a la pell dels altres amb una cosa que fos compatible amb nosaltres. I la proposta que nosaltres vàrem fer és dir, pel que fa a la delegació catalana de la taula de diàleg, negociació i acord, en podran formar part membres del govern i dels grups parlamentaris que donen suport al govern i s'actuaran els termes i continguts previstos a l'acord d'investidura. Si la taula de diàleg ha de representar el poble de Catalunya, el president de la Generalitat és el màxim representant del poble de Catalunya i no li negarem mai. Però qui representa el poble de Catalunya és el govern de Catalunya i és el Parlament de Catalunya. I, entre altres coses, el govern de Catalunya surt perquè hi ha un Parlament que els escolleix. Fixi's en que aquí Per part de Junts per Catalunya hi ha una sèrie de renúncies. Un servidor que s'havia donat el seu nom no forma part del Parlament de Catalunya i, per tant, em descarto. O la Míriam Nogueras, que no forma part dels grups parlamentaris que donen suport al govern. Fem aquesta proposta. Passem de poder triar entre 6 o 7 persones a 32...
Seguim des de la seu de Junts per Catalunya tot el que està dient Jordi Turull, que no és més que com veu el seu partit tota aquesta relació amb els socis de govern. Ens desplacem cap allà, on hi tenim la nostra companya Judit Casella. Judit, bona tarda de nou.
De moment, Turull s'ha limitat a explicar com s'ha arribat a l'escenari actual i quines condicions ha posat Junts per quedar-se al govern.
Joan, molt breu, deixa'm preguntar-t'ho, perquè no ens donarà temps d'escoltar si Jordi Turull en diu alguna cosa. No sabem si el partit marcarà alguna posició o no respecte a aquesta pregunta que es formularà d'aquí uns minuts.
De moment no ho sabem, però està al caure que Jordi Turull faci aquest anunci per saber cap on es posicionarà el partit. Per tant, molt atents a com avanci aquesta roda de premsa, cosa que hem explicat també als serveis informatius de Ràdio Estel.
No fem això, Judit. Gràcies. Fins ara. T'escoltem als serveis informatius d'aquesta casa, pendents del que digui Jordi Turull un dia com avui. Seguim escoltant, aviam si Jordi Turull, el secretari general de Junts per Catalunya, diu alguna cosa sobre aquesta pregunta o no.
Els tres punts que nosaltres vam proposar ahir al vespre al president de la Generalitat van ser exactament aquests. Amb voluntat d'arreglar-ho. I hem mantingut la discreció de no traslladar res, de no filtrar res, de no intoxicar res, fins que per part d'Esquerra Republicana, se'ns ha dit no hi ha res més a parlar.
El secretari general de Junts per Catalunya, que segueix explicant les seves relacions amb Esquerra Republicana i amb els socis de govern, encara no ha plantejat aquesta pregunta que està esperant tota la militància, tots els adherits al partit, i que previsiblement podran votar el 6 i el 7 d'octubre. I, per tant, doncs, serà ja pública aquesta opció que prendrà Junts per Catalunya respecte si es queda al govern o no. Sí que és veritat que ja hi ha alguns mitjans que ja han apuntat que la pregunta és: vols que Junts continuï formant part del govern? Vols que Junts continuï formant part del govern? Veurem, doncs, finalment si aquesta pregunta és així o no. Nosaltres hi tornem demà, però amb més informació, com ara mateix, però sobretot amb molt divertimento, que és el que ens agrada fer aquí, a la caravana. Va, fins demà, que vagi molt bé.